Avui és un dia molt especial a Ràdio Televisió Cardedeu perquè ens visita una persona molt especial. Molt especial perquè durant molts anys ha estat el president del nostre país i això en una televisió com la nostra, la veritat és que és tot un honor rebre la visita del president o expresident, com vulgueu, Jordi Pujol. Senyor Pujol, molt bona nit i moltes gràcies per seguir.
Bé, gràcies a vosaltres per convidar-me.
El senyor Pujol ha vingut a Cardedeu a presentar el seu llibre de memòries, la primera part d'aquesta trilogia, Memòries de Jordi Pujol, 1930-1980. En primer lloc, qui vulgui conèixer Jordi Pujol, aquesta trilogia podem dir que és l'obra definitiva?
No. No, però és a dir, es poden afegir coses. Vull dir, no la meva vida, la vida teva, la vida... Bueno, tu no, perquè ets molt jove. Però qualsevol vida d'home que tingui una mica d'edat i s'ha d'explicar tot el que ha fet, el que li ha passat, i els seus èxits, els seus fracassos, els seus propòsits, els seus somnis, les seves decepcions durant els primers 50 anys de la seva vida, segurament qualsevol persona necessita més de 400 pàgines, no? Per tant, jo aquí podria anar afegint moltes coses.
No?
Ara, de tota manera, lo fonamental hi és, i de cara a saber qui sóc, el que els interessi saber qui és aquest en Pujol, doncs, em trobaràs. Jo, l'elogi més gran que em fan d'aquest llibre, hi ha gent que el critica, però hi ha molta gent que l'elogia, doncs que l'elogia el que em fan més goig són aquells que diuen, escolta, Pujol, he llegit el teu llibre, ah, sí, i què? Doncs mira, ets tu. Doncs o sigui, els que vulguin saber qui és en Jordi Pujol, home, no fins a l'últim detall, no furgant fins al final, però es vulguin saber qui és en Jordi Pujol, que hi hagi el llibre, que el comprin, i que el llegeixin.
Molt bé, nosaltres aquí...
Si els interessa saber això, esclar.
A la televisió de Cardedeu, doncs, hem pensat bé. És un honor tenir el Jordi Pujol aquí, ja ho hem dit. Té moltíssimes coses per explicar. Amb això que dèiem, 400 pàgines segur que no en té prou, i amb mitja horeta tampoc. Però nosaltres, a més de, doncs, de parlar d'alguns dels temes que habitualment es poden parlar amb Jordi Pujol, que són molts, volíem saber què volen saber els cardedeuencs de Jordi Pujol. Fer-ho una mica més personalitzat. Per tant, què hem fet? Hem sortit al carrer i li hem donat a la gent de Cardedeu l'oportunitat de preguntar directament a Jordi Pujol alguna cosa que l'inquietés. De seguida en veurem els resultats, tindrem un primer bloc de preguntes, que en aquest cas serà de la gent més jove,
a veure,
que segurament doncs, els que veurem no havien nascut quan vostè ja era president, però que clar, tot i ser joves, és la figura de Jordi Pujol la coneix tothom, els més petits també.
I, doncs, els més petits, petits, petits no. Els que tenen 6 anys ja no el coneixen. Els que en tenen 11, 12, 10, aquests potser sí.
Doncs per aquí em sembla que estem una mica, potser una mica més enllà, d'aquest primer grup de cardedeuencs més joves, que volen saber algunes coses de Jordi Pujol i, evidentment, són els temes, podríem dir, que més propers tenen ells mateixos. Escoltem-los.
De petit, què volies ser?
Quan eres petit treies bones notes.
Quina música t'agrada més?
Com vas decidir ser polític?
Veiem, la primera era...
Les notes.
Què volia ser?
O què volia ser de petit?
Bueno, tot el petit hem hagut ser alguna cosa estrambòtica de vegades, oi? Sí. Però no, després vaig voler ser metge. El que passa és que vaig adonar que jo no era un home adequat per ser metge, no? I per tant no n'he fet. Però vaig estudiar la carrera, vaig acabar, soc metge. L'altre em preguntava si treia bones notes.
Sí, de petit. Com era el Jordi Pujol?
Bones notes, molt bones notes. Vaig tenir molt bones notes fins que vaig acabar el batxillerat, molt bones. En canvi, després, quan vaig anar a la universitat, com que de seguida em vaig adonar que m'havia equivocat de carrera, doncs vaig seguir-la fent, la vaig fer, la vaig treure relativament bé, o bé, però ja no vaig treure molt bones notes perquè ja no estava tan interessat. I perquè a més aleshores em vaig començar a preocupar d'altres coses que no era l'estudi.
Anava a dir que a la universitat ja devia estar pensant en altres
coses, i llegia moltíssim, però no llibres de medicina. Home, també era prova, és que provava els cursos, però no era la meva passió.
I quin va ser el punt? Suposo que la cosa devia anar per aquí. Quin va ser el punt aquell de dir... Jo vull dedicar-me al país, vull dedicar-me a la política.
Això és de molt aviat. De molt aviat, home, de molt aviat. Als 16 anys. Bé, de fet, jo sempre he viscut en un ambient catalanista, en un ambient demòcrata, però sobretot en un ambient catalanista, no? I d'estimació pel país. Per tant, sempre m'he sentit cridat, això. Ara hi ha un moment que hi ha això... agafa cos, i és quan tinc 16 anys. De fet, quan acabo els estudis de batxillerat, que tenia 15, 16 anys tenia, que vaig de fer, i aleshores ja em començo a embrancar.
I aquesta edat, que hem vist un noi d'una edat similar, que preguntava per la música que li agrada a Jordi Pujol.
Sí, jo sempre he reconegut que no soc mal home. És a dir, m'agrada la música, i quan m'agrada la música més clàssica, no? Vull dir, no soc un modern, en aquest sentit. Home, tampoc no és veritat. Per exemple, a mi hi ha molts músics que ara també la gent jove doncs no els deu interessar gent, que eren els Beatles. Però jo m'acabo amb els Beatles, jo m'aturo amb els Beatles. Vull dir, el que ve després dels Beatles, jo ja no hi entro gaire.
Home, amb els Beatles ja té molt de fet, per això, eh?
Fins als Beatles hi arribo i em goig.
Ja és molt.
Doncs Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Una altra part d'aquesta, doncs, d'aquest bloc d'enquestes que hem fet per saber què vol saber la gent de Cardedeu, parla ja directament de l'herència política, podríem dir, de la presumpta possible herència política de Jordi Pujol. Hi ha gent que està interessada en saber si això es segueix transmetent de pares a fills. El fill ja ho sabem que sí, però si es pot seguir transmetent en el futur el tema de la política. Escoltem un altre bloc de preguntes.
Vaig estar molt contenta tots els anys que va actuar doncs, de molt honorable president de Catalunya, i que el trobem molt a faltar, i que m'agradaria molt que algú de la seva família pogués continuar.
Si els teus nens fossin polítics, t'agradaria que fossin?
Si el seu fill seria tan bon polític com ell, i si va per el camí de la política.
Doncs això, herència política. Com ho tenim, aquest tema?
Bé, jo tinc 7 fills, i tots 7 són catalanistes, i tots 7 són convergents, o sigui que per aquí
ja ho
tenim bé. Nacionalistes, patriotes, convergents, demòcrates, i il·lusionats pel país. Ara, que s'hagi dedicat a la política, en fi, la seva vida i l'originalitat cap a la política, n'hi ha un, que és l'Oriol, no? Els altres, doncs, i puc comptar sempre que cal, en fi, pateixen amb mi, estan contents amb mi, i amb la seva mare, evidentment, és de la mateixa corda, però no es dediquen a la política.
I això, hi havia una nena que preguntava, escolti'm, i si un net seu volgués...
Un net
volgués ser polític, què li semblaria?
Em semblaria molt bé. Em semblaria molt bé si anés a la política per convicció, anés a la política perquè sentís el desig de fer alguna cosa pel país i per la gent del país, per les persones. No si anés només per vanitat, o anés per fer carrera, o no hi anés... Tothom té dret a fer carrera, entens? Els polítics també tenen, o tenim dret a fer carrera, però el fonamental no pot ser això amb un bon polític, no? Per tant, si un net meu digués, jo vull fer política perquè m'estimo el meu país, perquè m'estimo, vull que el país vagi bé, perquè, etcètera, vull dir, feliç. La política, deixa'm dir-te una cosa, la política, en teoria, dic, vinga bé, és l'ofici més noble que hi ha. Per què? Perquè, per definició, és l'ofici de... és estar al servei de la gent, és treballar pel bé comú, el bé comú que vol dir el bé de tots, no? Ara, de la mateixa manera que la política és l'ofici més noble, també és un ofici que molt fàcilment degenera, molt fàcilment es fa malbé, entens? I això, Això per una banda. Ah, per l'altra banda, hi ha gent de vegades que la política sembla que hi vagi perquè és el camp on du a terme de les seves ambicions, dels seus personalismes, de les seves, de vegades de les seves rancúnies, no? Aleshores no m'interessa. Vull dir, si un fill meu o un net meu volgués anar a la política amb aquesta mentalitat, no. Ara, si no, sí, és un ofici noble, mira de que no degeneri el teu, la teva vocació no degeneri, que sigui sempre un servidor del teu idea, del teu ideal, de la societat, del teu país. Bé, si un fill meu o un net meu, o dos fills meus i dos nets meus volguessin fer això, doncs benvinguts, aleluia, és molt bonic.
Però escolti'm, i fer política després, i tornarem a aquest tema, però fer política, si els seus nets ara volguessin fer política,
no què fer creu que política,
tindrien? Més fàcil o més difícil que vostè quan s'hi va posar?
Què dius?
Més fàcil o més difícil ho tindrien?
Diferent.
Home,
diferent, perquè per mi era molt difícil, perquè vaig posar a fer política a base de moltes coses, algunes de les quals no tenien cap perill, però d'altres sí, pintar parets, posar banderes a les xamanelles, posar-hi banderes, posar visca Catalunya a les parets, fer papers clandestins, anar a la presó, jo vaig anar a la presó al final, no? El llibre ho explico, em van agafar, m'han torturat, etc., em van condemnar, m'hi vaig estar 2 anys i mig, després em van confinar, em van exiliar de Barcelona, molt bé. Per tant, difícil. Ara, fàcil en quin sentit? Home, molt difícil, però fàcil en el sentit de que tot era, el que tu volies servir era molt clar i molt net, no? Tota aquesta, diguem, intriga constant que actualment dona la sensació de la política, que no ho tenia. No hi anava a buscar res amb la política. Ningú hi anava a buscar res, només hi anava a buscar la possibilitat d'anar a la presó. Per tant, era més fàcil i més difícil. Senzillament, ni més fàcil ni més difícil, diferent. Té res a veure la situació amb l'altra.
Tornem a enllaçar amb aquest tema doncs, de la seva carrera política o del temps que vostè es va passar a la política, perquè hi ha gent que té algunes preguntes, alguns cardavencs, que tenen algunes preguntes doncs, sobre això, sobre la seva carrera política.
Escolta, des d'ara em pots portar una mica més d'aigua?
Sí, oi tant.
Sí, pot ser fresca, eh?
Sí, de seguida els nostres companys ens portaran aigua mentre escoltem aquestes altres preguntes sobre la carrera política de Jordi Pujol.
Com ho feia perquè el respectés tant la gent?
Ja sabia què, perquè va deixar buscar el govern, que era el millor que hi havia.
En què pensava, com va deixar el país, com ho va deixar? Sense acabar de fer res del que va començar.
Durant molts anys has estat president i saps el que costa doncs, ser el president de Catalunya i com fer les coses. I ara que estàs a l'altre bàndol, com ho veus? No? Tota l'oposició que tu se't plantejava abans quan eres president, ara que ja saps el que és i doncs ara que estàs a l'altre bàndol, com veus, no? Si la trobes realment fàcil fer l'oposició o què?
Aquí les vas de repetir les preguntes,
sí,
que no
sí.
Les recordo bé.
Cap problema. Hem vist algunes doncs, gent que l'enyora, per dir-ho així, i gent també que el critica, evidentment. Però ningú treu de dubte, ningú nega que Jordi Pujol és una figura importantíssima i a la història d'aquest país. Llavors, la primera pregunta era com es feia respectar tant vostè? Per què tothom el respecta, encara que el critiqui?
Mira, avui ha passat, ara fa 2 hores m'ha passat una anècdota. Jo venia de Tarragona amb el cotxe del que tinc. I, vaja, jo tinc un cotxe que és oficial, eh? Mira, molt bé. Se'ns ha rebentat el pneumàtic a l'entrada a Barcelona, hem hagut de baixar, pujat a un taxi, i he seguit amb el taxi, amb el meu Mossos d'Esquadra, amb un taxi, no? El taxista estava escoltant la ràdio, no? I jo li pregunto, quina ràdio escolta? Ell, un home que parlava castellà, un home de l'immigració dels anys 50 o 60, no? Parlava castellà i em diu, escolto la Cope, ja m'ho sentim escoltant la Cope, molt bé. I bé, bueno, he fet un parell de preguntes més, l'home ha contestat, normal, s'acaba, ell sempre en castellà, jo sempre en català, escoltant la Cope. I aleshores, a l'acabar, jo baixo, paguem, etc. I llavors la gent li diu, escolti, vostè no tenia que haberse retirado tan pronto, tenia que haber seguido, aunque esto le hubiera obligado a trabajar más. Bueno,
i això,
és bonic això.
I tant, per això li dic, que fins i tot gent, això, doncs aquest senyor escolta la Cope i potser
aquest
no seria de la seva corda.
Senyor,
però
probablement no m'ha votat mai.
I què creu que fa?
Ah, no ho sé. Jo això no ho sé. Jo l'únic que sé és que jo sóc un apassionat de Catalunya. Me l'estimo. Em fa patir. Ara en aquests moments em fa patir bastant. però me l'estimo i bé, he dedicat tant com he pogut a la meva vida. I el grau que he pogut fer coses per Catalunya, he estat feliç, no? Això és tot el que puc dir, no? Això és el que puc dir. Aleshores, la gent, aquest senyor diu que em respecta, aquest taxista també. Aquest taxista, jo trobo gent que diu, escolta, jo vostè no el vaig votar mai, però miri, jo vostè, doncs, el respecto, estic molt content de saludar-lo. Eh? I a vegades la gent diu, escolta, vostè està molt content de saludar-me, però no em va votar mai, oi? No, no vaig votar mai. No, vostè no m'ha votat nunca, però jo sempre parlo català. Vostè no m'ha votat mai, no l'hi voté. Bueno. Per què no ho sé, però sí que és veritat que hi ha hagut aquesta acció. Jo no sé què he fet. L'únic que puc dir és que jo he estat disposat a deixar-hi la pell per Catalunya, vull dir, posar-hi el coll, no? I a més me l'estimo, i m'estimo la gent concreta, no? Per això jo m'interesso per les coses concretes de cadascú, de cada persona. Per exemple, ara jo acabo d'arribar, li he fet una pregunta. Vostè li ha fet una pregunta. He parlat de que una vegada vaig venir a una escola, vaig jugar a la carretera, desviava i em feia patir molt aquella carretera que vostès tenien aquí, Cardeu. Molt bé. Però a mi li he fet una altra pregunta. Escolti, l'aigua de l'embassament de Cànoves, els pagesos la poden aprofitar? Bé, jo podria dir, escolta, jo per què m'hauria de preocupar els pagesos de l'embassament de Cànoves? Si no sóc president, si no sóc pagès, si no... No, sí, però, bueno, esclar, jo tinc ganes, em fa feliç de pensar que sí, que hi ha pagesos que segueixen aprofitant-se d'aquest embassament de Cànoves que va fer el meu govern, com vostè recordarà, segurament, no? Bueno, per tant, potser la gent em respecta perquè sap que em preocupo per ells, que m'he preocupat per ells, ara ja no em puc pagar gaire de res, perquè estic fora del poder, ja no puc fer coses.
Hi ha una persona que preguntava per què va deixar el govern i una altra que deia, doncs, que vostè va deixar moltes coses a mig fer.
Home, té la clar, sensació gairebé, de deixat... gairebé tot a mig fer, sí. Home, hi ha coses que no. El desviament de la carretera de Cardedeu no el vaig deixar a mig fer. L'embassament de Cànoves no el vaig deixar a mig fer, no? L'escola que vaig inaugurar no la vaig deixar a mig fer, no? Ara, se necessitava una altra, segur. Segur, és que vull dir, la vida dels pobles, i la vida de les famílies també, però la vida dels pobles no s'acaba mai. Vull dir, quan has fet una carretera, per exemple, si tot va bé, al cap de 20 anys, o 25 o 30, ja s'ha fet petita. Oh, aquesta carretera s'ha fet petita, no? Però és que la vas fer bé. El que passa és que si el país va endavant, es fa petita i s'ha de tornar a fer una altra cosa. TV3 la vam començar, no? I Ràdio, Catalunya Ràdio l'han començat, i segueix sent, no? Les reformes que s'havien de fer a les universitats catalanes, només hi havia 3 al començament, i ara n'hi ha 8 o 9 de pública, no recordo si són 8 o 9, i 3 o 4 de privades, i va molt millor que no anaven. Això es va fer. Ara, de fet, mai res s'acaba, perquè la vida és un etern recomençant, eh? Que la vida és una terra a començar. I, per tant, bé, no sé a què es referia. Ara, aquest senyor quan deia, no vas acabar res. Home, és clar, és veritat, no, hi ha coses que no les vaig acabar. I objectius que no els vam assolir. A mi m'agradaria, per exemple, que l'autonomia de Catalunya, que en un moment determinat vam aconseguir, doncs, que tingués un bon estatus i funcionés i se la respectés i, bueno, vull dir, en aquests moments està trontolló una mica tot, veurem com acaba, i encara estem pendents, per exemple, del Tribunal Constitucional, no? Però a mi m'hauria agradat potser anar més enllà, evidentment. Vull dir, jo quan puc explicar les coses que han fet en el llibre aquest començo, però sobretot vindrà el segon llibre, això, es veu que han fet moltes coses, per exemple, tenim un mal finançament ara, però el tenim molt millor que no el teníem el 1980, molt millor, i s'ha anat millorant de mica en mica, de mica en mica, de mica en mica, no? Amb en Solves, amb en Rato, amb qui sigui, etcètera, no? Nosaltres. Bé, ara, sempre la vida no s'acaba mai, no? I per tant, sempre hi ha coses per fer. A mi, jo m'agradaria que algunes coses em haguessin sortit millor que no ens han sortit, no? M'agradaria que algunes coses ens haguessin sortit millor que no ens han sortit. A nosaltres, com a govern, se'ns pot dir, home, vosaltres havíeu de fer allò. I el país en general, eh? El país en general, no solament el meu govern, sinó el país en general, s'ha de preguntar ell mateix, home, vol dir que ho hem fet tot prou bé? Doncs no. Per tant, ho hem de mirar de superar i de millorar. Però el canvi que hi ha hagut del 1980, o del 1975, o del 1977, quan vulguis, el 1980 és quan jo començo de president. Però si vols, una mica abans, també, doncs, abans, quan jo encara no era president i hi havia president Tarradellas, etc. El canvi que s'ha fet fins avui mateix és extraordinàriament positiu. Que ara està una mica en perill.
Ara que cita l'actualitat...
Però el canvi que hi ha hagut és extraordinari en tots sentits.
M'agradaria repassar alguns temes d'actualitat, que lògicament és el gruix del que la gent doncs, sol preguntar, perquè sap que vostè tot i està, com diu vostè, en retirat.
Jo estic, estic quasi retirat.
Quasi retirat.
Ja no en retirat,
No retirat, sinó en retirat.
Vas en retirat, però al final fas mutis, que diuen al teatre.
No? Tot i això la gent té interès per saber què pensa vostè, no? I per saber què pensa d'alguns temes.
Jo no sé
què
ho dic.
D'actualitat.
No sé, però ho explico el que penso.
No, però jo tinc la sensació, no sé si és només una sensació meva, que vostè des que va deixar de ser president, si em permet l'expressió, està més suelto. És a dir, que té una mica la sensació d'haver perdut aquest pes de la responsabilitat, aquesta pressió, bueno, poder dir les coses
tot,
més
tot polític tranquil·lament. Plega, tot polític quan plega té la possibilitat de parlar amb més llibertat. Això és evident. I clar, vull dir, no està condicionat pel dia a dia, vull dir, sí, moltes vegades parlen amb més, els polítics quan pleguen parlen amb més llibertat. Suposo que avui també em passa.
Mm. Doncs hem escoltat algunes de les preguntes que ens volen fer sobre aquests temes d'actualitat.
Com veu ara vostè la política aquest temps? Què podrien fer els catalans per tornar a ser, estar, almenys, com estàvem amb ell? I no tenir el que tenim ara com a presidència.
Què opina de la nostra situació econòmica actual, no? Com està el de les hipoteques, com ho solucionarem a l'atur i quines solucions ens donaria?
Quines idees li donaria l'actual president Montilla perquè tantes empreses com estan tancant i deslocalitzant-se de Catalunya, què hauríem de fer per salvar-ne alguna?
Quan me'n vaig a buscar alguna feina o així, diuen que no. Com que jo sóc marroquina, diuen que com que és marroquina no pots treballar i com que porta el mocador i així, diuen que no. I no sé quina problema és aquesta.
Bé, ja n'hi ha hagut una mica de tot, eh?
A veure, ordeni les preguntes.
A nivell general, la política...
A nivell general,
la política avui dia, abans ho hem comentat una mica, vostè ara sí ja començava a avançar, doncs que patia una mica. Per
home,
què pateix?
Home, sí, ja pateix tothom.
Jo crec que
també pateix el president Montilla, i és lògic, vull dir, és lògic que pateixi. Vull dir, el president sempre pateix, és dels que pateix. El president, vull dir, el president Montilla, jo, sí, el president Maragall. Sí, però vull dir, la pregunta, per tant, que vostè fa, quina és?
Això, la situació política actual, en què és el que...
Bueno, jo crec que no va bé, oi? No va bé. No va bé... Atenció, vull dir, ara jo no entraré en fer la crítica de les decisions del govern del tripartit, no em ficaré a parlar que si això o jo, el de més enllà d'Esquerra Republicana, no em ficaré a parlar de la relació del PSC amb el PSOE, no m'hi ficaré ara. No m'hi vull ficar. El que sí que queda clar, em sembla, és que a Catalunya en aquest moment hi ha un cert desconcert, no? Una certa desorientació, no? Vull dir, algunes jugades que hem fet, per dir-ho així, no han sortit bé, o estan pendent, per exemple, el mateix Estatut. Home, el mateix Estatut potser sí que sortirà bé en el sentit de que serà millor que el que teníem, i jo el defenso, i a més tinc més motiu que ningú de defensar-lo, perquè finalment aquest Estatut, per bé i per mal, aquí qui realment el va acabar d'empènyer, contra tot pronòstic, va ser Convergència i Unió, i sobretot en Mas. Si no hi hagués en Mas, només hagués fet un gest audaç que li han criticat molt, però vull dir certes coses com els compromisos amb infraestructures, compromisos amb finançament, que ja veurem si compliran, perquè una de les crítiques de l'actual govern espanyol és que no compleix les seves promeses, no? Però bueno, en principi són les. Compromís hi és, no? El compromís amb determinades transferències, etc, no? S'ha de veure, però... Però tot plegat ens ha deixat una mica ha tingut un cost alt, no? Per exemple, la nostra relació amb la resta d'Espanya és pitjor que mai. Abans, quan jo era president, deien, el dia que en Pujol no sigui president, el dia que el nacionalisme català, almenys el que jo, nosaltres representàvem i representem, no estigui en el govern, aquell dia les relacions de Catalunya amb la resta d'Espanya seran magnífiques. Bé, són pitjors que mai. I, a més, amb una actitud molt despectiva, hostil a la resta d'Espanya que va des de tota mena de relacions, les relacions polítiques fins a les comercials, no? per tant aquí hi ha coses que no s'han fet bé i ja estic disposat i crec que poc o molt tots hem comès algun error, alguns més que altres. I alguns, ja et repeteixo, el moment donat han donat la cara per salvar la casa quan estava absolutament en via morta, el que deia abans d'en Mas. Però bé, ara hi ha un moment no fàcil, hi ha un moment de desconcert, un moment de cert desori, això és evident.
S'ha parlat això de deslocalitzacions, algú deia...
La deslocalització, mira, deslocalitzacions n'hi haurà.
L'economia en general.
Deslocalitzacions n'hi haurà. I n'hi ha hagut, i a la meva època també n'hi va haver. I hem de fer la base de que n'hi haurà. El problema nostre és veure com podem substituir les deslocalitzacions amb unes altres indústries. O no indústries, activitats econòmiques, serveis, logística, per exemple, etcètera, el que sigui, no? Però de la cosa hi haurà per una raó molt senzilla, perquè nosaltres tenim un tipus de... Algunes empreses que tenim a casa nostra són empreses que estan concebudes pel tipus de societat, pel tipus d'economia, pel tipus de sous, pel tipus de règim laboral, etcètera, que teníem fa 40 anys. Com que hem millorat molt, tot allò ja no s'aguanta. No s'aguanta en aquell sou, no s'aguanta en aquella manera de treballar, etcètera, etcètera. No? Per tant, les empreses que van venir aquí perquè hi havia aquella situació una mica d'atràs, de país una mica atrasat, com que ara ja no som un país atrasat, i precisament perquè hem anat bé, precisament perquè hem transformat el país, ara aquestes empreses no els hi ha de bé quedar-se aquí, empreses estrangeres o empreses nostres. I aleshores han d'anar a buscar països que visquin com nosaltres fa 40 anys. Si es quedessin totes aquestes empreses, voldria dir que nosaltres no hem progressat. Però com que hem progressat i hem canviat el país aquestes 3 setmanes, què hem de fer? Què hem de fer? Home, doncs aleshores hem de fer empreses, i ho estem fent, empreses que responguin a la nova situació que hi ha ara, per tant, empreses més competitives, empreses que facin la mateixa feina menys gent, empreses que facin productes de més valor afegit, empreses que siguin capaces de competir a tot el món, que ho som. És a dir, hi ha una cosa important. L'economia catalana està en condicions de competir en el món. I això és un gran què. I això s'ha aconseguit durant aquestes últimes dècades. No? Per tant, el problema de la deslocalització crea problemes concrets, i de vegades problemes dramàtics. Però en el conjunt del país, si les coses les fem bé, jo crec que fins ara les hem fet prou bé, el mal que es pugui fer es recupera amb escreix. Ara, repeteixo, pot crear, i crea, i crea, i crea, i aquests problemes concrets personals, i això és el que s'ha d'ajudar, amb subsidis, amb ajuts especials, amb una gran voluntat per crear nous tipus d'activitat, però, vull dir, de deslocalitzacions en tindrem.
I d'un problema transnacional a un altre, ràpidament...
Què vol dir transnacional?
Que afecta d'unes nacions a unes altres. Ara veiem una cardedeuenca immigrant, la veiem amb el vel, i parlava doncs, de les dificultats
bé.
El repte de la immigració, com l'hem d'afrontar?
Aquest és el repte. Nosaltres ara tenim uns quants reptes molt grossos, que no som donats sols que el tenim. Tenim el repte de les noves tecnologies. Tenim el repte de la globalització i de la internacionalització. No? Tenim el repte de que hem quedat... s'ha produït una situació estranya, difícil i negativa nostra en el conjunt de l'Estat. Però a més, com el repte més difícil de resoldre de tots, és evidentment el problema de la immigració. Nosaltres de sempre hem tingut una gran capacitat integradora. Ara aquí hi ha 10 o 12 persones, oi? Per dir, segur d'aquestes 10 o 12 persones n'hi ha 2, 3, 4 o 5 que el pare i la mare, o els avis, o qui sigui, tu.
Jo mateix.
Tu com te dius?
Jo, Àlex Ferrer. El meu pare és d'Almeria, nascut
no, d'Almeria. Nosaltres el que necessitem són molta gent com tu. Sí, és a dir, gent que sigui Pujol i Soleil, com jo, ja està bé. Però necessitem gent que es digui Martínez i Pujol. Entens el que vull dir? I que se sentin catalans, i que siguin catalans, i que parlin català com tu. Necessitem molt això. Això, en part, ho vam aconseguir amb la immigració dels anys 50, 60 i 70. Més ho havíem aconseguit amb la immigració murciana i aragonesa d'abans de la guerra. Després també ho hem aconseguit, en part, no totalment, no? Ara tenim... El país és fràgil, per això té un punt de fragilitat. Ho hem fet prou bé, som un sol poble, no s'ha trencat la unitat del poble, hi ha convivència, hi ha cohesió social, no hi ha mala maror, etc. Molt bé. Ara ve una nova onada molt forta, i a més de gent molt diversa. Catalunya és el país d'Europa que proporcionalment rep més gent de fora. I és un país feble, Catalunya. Catalunya no té estat. Catalunya no pot fer la política que li convindria fer. Catalunya simplement li envien a rap això, ho entoma i fa el que pot. I fins i tot dintre del conjunt d'Espanya això és tractat d'una manera absurda. La immigració, per una banda, ajuda a crear riquesa, això és veritat, però per l'altra és una càrrega econòmica tremenda per la sanitat, per l'ensenyament, per els serveis socials, per tot. I en canvi, una bona part del benefici econòmic de cara a l'Estat produeix la immigració el cobra Madrid. Això és un perjudici per Catalunya i per totes les comunitats autònomes, no només per Catalunya. Per tant, des del punt de vista econòmic és un problema. Ara, des del punt de vista de, en fi, de donar impuls al país, ha estat positiu, però al mateix temps ens crea un gran problema social i, atenció, els catalans hem d'entendre clar que si no actuem degudament, que vol dir amb justícia, amb voluntat integradora, amb voluntat positiva, etc., però també amb voluntat de mantenir la nostra pròpia identitat, la nostra identitat catalana pot quedar reduïda a un fet residual. Per tant, tenim tots aquests problemes, i tenim aquestes possibilitats, que són grans. Som un país que deixa la gent parada per la seva capacitat d'iniciativa. Ara també, malgrat que doni la sensació que viu una certa crisi, ara també, però un país que té un risc.
Senyor Pujol, lamentablement no tenim més temps perquè em sembla que la seva agenda és gairebé tan atapeïda com quan era president, m'atreviria a dir, i ha d'atendre altres compromisos. En qualsevol cas, ens han quedat segurament moltes preguntes, molts temes, podríem seguir parlant durant hores, segurament, però li volem agrair molt que hagi dedicat aquests minuts a la televisió de Cardedeu, la primera televisió local d'aquest país.
Va ser la primera?
La primera. Ara sí, TV3 celebra els 25 anys ara.
Fa 30 anys o 25?
I nosaltres 28.
Ara, dir, 28. Més. Si fos la primera, sou d'abans de TV3.
Sí, 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 els primers, abans de TV3, uns anys abans.
Ja l'any 28? Aquí.
L'any 80, 7 de juny del 80.
Ah, sí, molt poc després de jo ser president.
Sí, sí, exacte.
Vam estrenar-nos junts.
Sí, sí, vostè al maig i la tele al juny.
Està
bé. I em sembla, si no recordo malament, doncs, bueno, no recordo malament la seva adhesió a la nostra causa en aquell moment també està plasmada en papers. I, doncs,
no, és que jo no trobo que sempre molt a favor de les televisions i de les ràdios locals per diverses coses, no? Primera perquè naixien d'una vocació... Perdó, nosaltres mateixos, aquí. Som una colla de gent jove. Hi ha una pila de gent jove que a través d'això entra en la vida, després fa altres coses, no? En el mateix ram o no, però vull dir, és una promoció per la gent. Segona, bueno, perquè dona personalitat a Cardedeu, o al Vallès Oriental, és a dir, permet que hi hagi sentit de la pròpia responsabilitat de molts llocs, no només que hi hagi Catalunya Ràdio, molt bé, Catalunya Ràdio, o TV3, molt bé, però a més, vull dir això, la del Cardedeu i la de Llinars, o bé la del Vallès. I després, perquè aquestes televisions locals i comarcals ens ajuden a omplir, a millorar una mica un hàndicap, un dèficit que tenim, i és la presència dels mitjans de comunicació del català. I a més, per exemple, aquestes televisions... Jo que parlàvem abans, aquesta era marroquina, no? Aquella era marroquina, doncs... bé, no sé si posarà mai TV3, però potser un dia sí que posarà la televisió de Cardedeu perquè li parlaran d'un problema d'ella.
Avui imaginem que sí, perquè fins i tot avui preguntar-li a vostè.
I és clar, com que nosaltres hem de tenir aquesta actitud acollidora també d'aquesta gent, això també serveix. Per tant, felicitats, Felicitats i tingueu molt d'èxit.
Moltes gràcies a vostè també, felicitats a vostè per tota la feina feta fins ara i gràcies novament per haver-nos dedicat aquests minuts a Televisió de Cardedeu. Moltes gràcies i bona nit.
Bona nit.
Moltes gràcies també a vosaltres, esperem que hagi estat del vostre interès. Avui hem volgut traslladar algunes de les preguntes que teníeu al carrer pel senyor Jordi Pujol i bé, esperem doncs, que us hagi agradat. Bona nit i fins aviat.